Freqüència Social, el programa de Ràdio Balaguer que té la finalitat d'informar la població de Balaguer i comarca de com funcionen els serveis socials, quines ajudes i prestacions hi ha i com es poden demanar. Freqüència Social, un espai amb el suport del Consell Comarcal de la Noguera.
Molt bon dia, avui és dijous, dia 10 del mes de juny, i comencem tot seguit el programa Freqüència Social, un espai a través del qual, recordem, intentem apropar als nostres oients a tot allò relacionat amb l'àrea de serveis socials, en aquest cas de la comarca de la Noguera. Per fer aquest espai, com sempre, ens acompanya qui és justament el responsable d'aquesta àrea, dels serveis socials del Consell Comarcal de la Noguera, el Josep Lluís Bonet. Molt bon dia, Josep Lluís, i gràcies per acompanyar-nos, ni que sigui novament a través del telèfon, de la línia telefònica. Molt bon dia, Josep Lluís.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Avui, Josep Lluís, tenim molts temes damunt la taula. Volem centrar, però, el programa a parlar de la gent gran, d'aquest sector important en la nostra societat, tot i que també abordarem altres qüestions, altres temàtiques, com aquesta posada en marxa ja del Servei d'Intervenció Socioeducativa a Pons. El vau estrenar fa pocs dies. I també, properament, posareu en marxa un banc de productes d'higiene femenina. Parlarem de tot plegat. Però, com dèiem, volem centrar el programa d'avui a parlar de la gent gran i, per això, Josep Lluís, has convidat a qui és la responsable del sector social de Lleida i del Servei d'Atenció Integral de Lleida al Pirineu i Aran, del Departament de Drets Socials, concretament la Regina Cairola, qui tot seguit també saludem i donem la benvinguda al programa d'avui del Freqüència Social aquí a Ràdio Balaguer. Molt bon dia, Regina, i gràcies per voler acompanyar-nos avui mateix.
Molt bon dia, Sònia. Molt bon dia, Josep Lluís, jo primer que tot sí que us vull agrair, sobretot al Josep Lluís, d'haver-me convidat en aquest espai i felicitar-vos a l'un i a l'altre per aquesta posada en marxa d'un ventall d'informació, que jo sempre dic que la informació és el que empodera més a les persones, i estic orgullosa de poder participar i avui acompanyar-vos i estar a casa vostra.
Doncs molt bé, gràcies, i també nosaltres molt contents de poder comptar amb tu. Ens tutegem amb la Regina perquè així hem quedat que ho faríem abans d'iniciar el programa en directe. Dèiem, Regina, que avui volem dedicar el programa bàsicament a parlar de la gent gran, un sector molt important en la nostra societat, tot i que també ho dèiem, tenim altres temes damunt la taula que també podem comentar amb tu, però com a responsable del sector social de Lleida i també del Servei d'Atenció Integral de Lleida, Pirineu i Aran, Regina, explica'ns una mica, en primer lloc, abans d'entrar en matèria, pel que fa a aquestes altres qüestions que ara dèiem, explica'ns una mica quina és la teva funció dins del Departament de Drets Socials i també si ens pots detallar, és una conselleria, un departament, el teu, doncs, que aborde o que afecte a molts àmbits de la societat. Però bé, a grans trets, ens pots fer una pinzellada de les polítiques més imminents o que de forma imminent voleu dur a terme?
Sí, bé, estic en una situació una mica que estic abordant una sèrie de temes que no sé si ara amb la nova reestructuració del departament com a Conselleria de Drets Socials s'hi ficarà més totalment integrat, però en el seu dia vaig abordar temes de diferents direccions generals i això feia que potser no se li vegués tanta unitat, però bé. Actualment estic a la regió social, la regió social de Lleida, i dintre de la regió social hi ha els sectors socials i portem dintre dels sectors socials totes aquelles coordinacions i acompanyaments amb els centres, sobretot residencials i amb les àrees bàsiques de serveis socials. Un tema que el Josep Lluís, igual que jo, portem molts anys, jo porto 29 anys al departament, i també era una assignatura pendent perquè, bueno, han tingut que abordar moltes coses ells i de vegades sense el propi recolzament que necessitaven del propi departament. Aleshores, a més, porto tota la part de les persones grans actives, el que s'entén com persones que no tenen un grau de dependència que poden estar institucionalitzades, perquè a vegades parlem de gent gran i desafortunadament, i això també és un repte que tenim, hem de treure aquests estigmes. Ningú vol ser gran, ningú vol que el cataloguin de gran, perquè sembla que això no és pas ben vist ni pel Departament de Salut, ni per la mateixa societat, ni pel nostre departament, perquè s'assimila molt gent gran amb persones dependents i no se té en compte pues, tota la resta. Jo sempre he dit que un dels reptes que té la nostra administració és generar un projecte de vida per a la gent gran. Des de que naixem tenim un projecte de vida. Tothom sap que quan neixes aniràs a les llars infantils, després aniràs a un col·legi, a l'institut, podràs fer formació professional i no, inclouràs el món laboral o el món universitari, agafaràs uns coneixements, dintre del món laboral doncs aniràs intentant créixer, formaràs una família, una parella, el que sigui, però tothom arriba a un punt que és el punt de la jubilació. I si tu preguntes a la majoria de la gent quin projecte de vida tenen, la majoria no té projecte. I això és un dels reptes que ens hem de plantejar en aquest segle XXI. L'esperança de vida és molt més, ha augmentat vertiginosament, afortunadament, i hem de tindre aquest projecte de vida, perquè la vida m'ho ha portat en si, no? Tothom ja sap i cadascú ho farà de la manera que més adient li semblarà o per les oportunitats que tindrà. Però arriba la jubilació i sembla que només puguem fer o voluntariat, val? Un voluntariat pues, per anar a un mentoratge i aquí hem acabat. No? I jo penso que tant les entitats que representen a les persones grans com la resta d'entitats, perquè jo sempre dic el jove d'avui també seran les persones grans del demà, hem de tindre un projecte de vida. I quan, per exemple, ara dintre de la regió social estem parlant de quin tipus de centre residencial volem, més amb una atenció més centrada en la persona, jo sempre dic no només hem de consultar les persones que ja estan, que és molt important la seva opinió, sinó que també hem de consultar els futurs usuaris. Jo vull aquest tipus de centre per a mi? Jo vull aquest... D'acord? O jo vull aquest centre, aquesta tipologia de centre per a la meva família? I jo penso que amb gent gran passa exactament el mateix i abans era totalment palès que em deia el Josep Lluís que fa molt poquet que vau fer la reunió no, postcongressual del 8è Congrés de la Gent Gran, que ara es fa el desplegament perquè s'aprova cada 4 anys se fa aquest congrés, que es fa a nivell europeu, vull dir, és una aposta que fa tota la Unió Europea i això va vindre a quedar-se i penseu que ja estem al 8è, és a dir, 8 per 4, 32 i un que m'ho han menjat, fa 33 o 34 anys que està vigent i s'adopten uns acords i s'han de treballar aquests acords, no? A nivell municipal, a nivell autonòmic i a un nivell d'estat. I se van treballant, no? I a les diferents àrees bàsiques. Però se passen unes enquestes. Jo l'altre dia els demanava a la persona, que en aquest moment és el responsable de l'oficina de gent gran activa, li vaig demanar a nosaltres, a dintre del nostre sector social de Lleida, també l'han passat, no només a les entitats, una enquesta, un qüestionari que era quines prioritats havíem d'assumir per aquests 2-4 anys que hi ha de legislatura i que formen part d'aquest Congrés Nacional, quins foren les necessitats que estan més paleses i que les persones grans ens estan demanant, les que, persones que estem a l'administració, igualment que les persones que són polítiques, que hem de desenvolupar aquestes polítiques públiques. També els vaig dir que també ho vam fet arribar als familiars de persones que estan a les residències. Dic per què? Pues perquè la majoria dels fills que tenen els seus pares a les residències, n'hi ha molts, perquè jo sempre dic que el perfil que està a les residències, parlo sempre a nivell general, vull dir, estadísticament, com si fos una corba de Gauss, el que hi ha un 95%, molts casos ens trobem amb gent que ja en diem envellida, vale? Que són de 80, que ja tenen una dependència. Però dels 65 als 85, per exemple, molts són fills d'aquestes persones. I jo sempre dic, quin projecte de vida tenen? Quin tipus de relació voldrien tindre també amb aquests centres residencials? I a vegades només donem l'opinió a una sèrie de persones que estan dintre d'unes entitats i jo penso que aquests consells participatius hi hauria de participar tothom. Començant des dels tècnics, acabant totes les persones, de que, a veure, per què? Perquè ens ha d'importar a tothom. Jo penso que hem de tindre molt clar que hem d'aconseguir un projecte de vida. La nostra vida, afortunadament, arriba amb unes edats molt més avançades, amb unes capacitats, no tothom arriba amb dependència, i penso que hem de tindre una expectativa de futur i pensar què és el que podem fer.
Per tant,
i com
Regina,
podem invertir el nostre temps.
Per tant, Regina, entenc encara polítiques de futur, però tenint molt en compte l'opinió, no, dels agents implicats o dels futurs actors implicats, en aquest cas.
Correcte. Vull dir, jo penso que és bàsic escoltar la gent. Per què? Perquè els perfils canvien molt. Jo recordo que ja he dit que jo porto molts anys en aquest departament, que he passat per molts noms. Els primers perfils que jo em vaig trobar és que la majoria, i fins i tot ho veiem amb les entitats, molts ens demanaven una ajuda perquè volien, la seva manera de socialitzar-se era fer un ball, uns altres es volien socialitzar, no? Són diferents dinàmiques de socialització, que és molt important. Però també cada vegada ens trobem més amb processos de socialització que demanen unes altres coses. Te diuen, bueno, de viatge ja n'han viatjat, potser jo el que necessito és millorar el meu anglès. I penses, pues molt bé. Per què? Pues perquè ha sigut potser l'assignatura pendent d'aquella persona o perquè vull fer un taller de lectura col·lectiva o vull fer pues bueno, les aules d'extensió universitària. Jo penso que tenim un gran ventall i els perfils han canviat molt. I aleshores replicar les necessitats o les demandes de fa molt de temps ja no ens serveix, igual que els recursos. I penso que és un canvi de paradigma. Les noves tecnologies ens han facilitat moltes coses. Nosaltres serem una generació que potser d'aquí 15 anys o 20 serem gent gran, parlo per mi, i estarem acostumats a treballar d'una manera que no ens faran por les noves tecnologies, perquè encara ens queden uns 10 o 15 anys que haurem de treballar sempre amb això. I les nostres necessitats seran unes altres. Potser nosaltres també viatjant, no venim d'una postguerra. És essencial escoltar i escoltar tothom, perquè els diners són escassos i les polítiques públiques han de ser el més eficients possible.
Josep Lluís, m'imagino que d'acord, ens hem d'anar adaptant, com diu la Regina Cairol, adaptant a les noves necessitats i també a les noves inquietuds, no?
Sí, disculpe. A veure, nosaltres des de la Noguera estem lluitant des de fa temps doncs, per aquest canvi, no? Vull dir, sempre hem intentat poder arribar el més possible als nostres padrins, amb la dificultat que això ens comporta, i ho comentàvem aquest dia, aquest dijous passat, sembla que va ser dijous passat, la setmana passada, que ens vam reunir amb el Consell Consultiu de la Gent Gran, vam tindre 60 persones que van baixar de la comarca i els vam ubicar al claustre, que era un espai que sí que l'hem utilitzat, no diré que no, no, però ara, més que mai, és un molt bon recurs per poder estar doncs, en un ambient de temperatura agradable i amb unes mesures de prevenció vaja, idònies. No? I ho comentàvem, la gent gran ho explicava i manifestaven, no? Tenim una realitat a la comarca de la Noguera, que és el despoblament. Si heu seguit la premsa la setmana passada, també anunciaven que de 30, bueno, sortia a Catalunya Ràdio, que de 30 municipis a la comarca de la Noguera, 26 han restat població. Ens trobem amb uns casals d'avis que hi ha la infraestructura, però hi ha molt evident una inactivitat perquè no hi ha professionals que puguem anar doncs, a fer activitats per fer un envelliment actiu als nostres padrins que tenim als municipis i després el que sempre he defensat al departament i a tot arreu, doncs la gran aposta de les distàncies que tenim a la nostra comarca. No? Agafar el cotxe per anar a un municipi com a Cabanabona, doncs tenim quasi tres quarts d'hora per poder atendre aquells 4, 5, 6, 7 padrins que hi ha en aquest municipi que tenen el mateix dret que qualsevol altre. I és ben cert que la pandèmia doncs, ens ha portat algunes coses per quedar-se, com ara estem fent nosaltres, no? Un programa de ràdio doncs, virtual a través de l'ordinador, a través del telèfon mòbil, i que abans feien presencials, i que jo el trobo molt a faltar, perquè, evidentment, l'essència, el contacte, l'abraçada, l'apretada de mans, la mirada, doncs, totes aquestes sensacions i emocions doncs costen molt de fer-ho per la pantalla, no? Ja us dic, vam fer un consell consultiu on ens demanaven doncs, molta atenció, venien amb moltes ganes d'explicar lo malament que ho han passat, evidentment tothom ha passat lo seu, però també hem d'imaginar doncs, aquestes persones grans que estan als nostres municipis fent pràcticament no res, com a molt sortir a passejar amb un ambient idíl·lic, jo ara pensava en Vilanova de Meià, dius, mira, doncs surto a passejar amb un ambient rural de salut, no? I amb poques, potser, probabilitats de tindre el Covid, però la gent, aquestes 60 persones que van vindre, ens van explicar que tenien una necessitat de poder comunicar-se, de poder-se trobar i d'iniciar totes aquelles activitats que veníem realitzant doncs, cada any, no?
Recordo que fa uns dies un alcalde de la comarca de la Noguera em deia que el problema no és l'envelliment, perquè és bo, no?, que cada vegada doncs, ens fem més grans, com m'apuntava abans la Regina, però sí que el preocupa aquest alcalde, hi ha molts que han passat per l'antena de Ràdio Balaguer i hem comentat doncs, aquesta problemàtica, l'envelliment o com s'envellix en les diferents poblacions rurals. Em deia això, Regina, que el problema no és l'envelliment, sinó com s'afronta l'envelliment, no? I acompanyats d'aquí, no? En molts casos, també.
Jo penso que aquest sí que és un dels aspectes que més hem de treballar. Penseu que el 2030 la majoria de les comarques, una de cada quatre persones, serà més gran de 65 anys, un 25%, això és molt, però a més, si ja tenim una societat molt marcada per la solitud, les persones grans encara l'han vist, i amb aquest temps de pandèmia encara l'han vist més aguditzada. I no hi ha res pitjor que sentir-te sol. Sobretot, jo sempre dic, i percep també perquè porto maltractaments de gent gran, maltractaments de dones, etc. I encara és pitjor sentir-te sol quan estàs acompanyat. Però sentir-te sol quan no en vols estar, també. I jo penso que el fet, aquesta pandèmia ha quedat molt palès la necessitat que tenim com a éssers totalment sociables de comunicar-nos, d'interactuar. I això diuen que el càncer del segle XXI, desafortunadament, i això que ho tenim tot estudiat i que hi ha molts projectes endavant, seran les malalties mentals. I la soledat genera moltes malalties mentals, genera moltes depressions, moltes dependències, i això hem de lluitar les administracions perquè tothom tingui un gran ventall d'activitats, un gran ventall d'oportunitats. Hem de ser equitatius. Igual dret té a poder escollir una activitat una persona que treballa i que viu a Cabanabona, que viu a Barcelona, que viu a Lleida, i cal que comencem a ficar-nos les piles, pues perquè avui per avui també tenim una piràmide demogràfica invertida. Cada vegada això ja no tan invertida, ara quasi ja és com una columna, no? Quasi la base és idèntica que la cúspide, no? Però és que hi ha molta gent i ho hem de fer. I aquests processos participatius que es fan, i com aquests consells, és molt important que la gent participi. Ja de vegades te diuen, bueno, també faran el que voldran. Segurament, o no, o potser faran dintre de les possibilitats el que es pugui, no? Però només el fet de participar, d'interactuar amb la resta de companys, jo sempre dic, només el fet de socialitzar, d'arreglar-te, de tenir cura de tu mateix. Val? Perquè de vegades diràs, vai, pues mira, amb les espardenyes i avui me fico sabates perquè m'arreglo més. Això ja és empoderar-te a tu com a persona, no? I penso que això no ho podem descuidar. Jo sempre dic, a partir de que les persones han pogut sortir al carrer amb mascareta, amb els mitjans que convingui, però que tothom surti, que no es quedi a casa. La casa és, quan dic casa, l'habitació, el que sigui, crea un estat de dependència tan fort que cada vegada t'hi trobes més bé. I això és com el llit. Com més bé t'hi trobes, més aviat n'has de sortir.
Sí, totalment d'acord.
I jo sí que, si algú ens escolta, per favor, que ens faci cas. Com més bé t'hi trobis a casa, surt. Interactua amb la resta de persones, perquè això farà que el teu sistema cognitiu, igual que el teu sistema psicomotriu, els teus muscles i sobretot el muscle del cervell, es mantingui actiu. I això és el que ens dona qualitat de vida.
Regina, has parlat també de la violència a la gent gran. Aquest és un tema que em sembla que també volia posar damunt la taula el Josep Lluís avui en aquest espai. Tu, que fa tants anys que estàs dins del departament, diries que el nombre de casos de persones grans maltractades ha incrementat en els darrers anys o no ha incrementat, però no ho coneixíem tant?
Exacte. Mira, aquest dilluns mateix em va arribar un cas d'un maltractament, no?, d'una persona gran. Aquest dilluns a les 7:30, no?, em trucaven els Mossos. I jo sempre dic que, igual que les víctimes de violència masclista, sempre n'hi ha hagut. Esperem que algun dia no s'erradiqui, però almenys que n'hi hagi els mínims. Però sí que tenim un hàndicap molt important i això és una resistència que hem de vèncer, no? La majoria de les violències i dels maltractaments, tot i que no agradi aquesta paraula, però jo penso que nomenar les coses pel seu nom també les fa visibles. La majoria d'aquestes violències o aquests maltractaments que reben les persones grans sempre solen ser pel mateix entorn, moltes vegades per la mateixa família, pels fills. I jo entenc que denunciar un fill o una filla és de lo pitjor que et pot passar. I més a més, quan ets una persona gran. Per tant, aquí tenim un paper molt, molt important les administracions, de generar i de fer tasques de prevenció total. Jo sempre dic, la majoria de les vegades hi ha maltractaments que la gent no n'és ni conscient que és un maltractament. El fet de l'infantilisme, de dir-li a una persona, ai, que guapeta que estàs. A veure, és una persona gran. Que sigui gran no vol dir que sigui un crio. Fins i tot amb els crios, quantes vegades hem dit que se'ls ha de tractar i se'ls ha de parlar com una persona normal i corrent i que se'ls han de raonar les coses. Doncs això ho fem fins i tot amb les persones grans. Imagina't una persona que te falti tota la dentadura, que ja te costa de veure't al mirall, i que te diguin, i que guapeta que estàs, i quin goig. Pues potser no li has de dir això, sinó que li has de dir, ostres, te veig molt bé, què estàs fent? I vols que et vingui, no? Però sembla com si ens en fotéssim, i perdoneu, però és que, i a vegades ho fem per desconeixement, vale? No tots els maltractaments són que els hi han pres, els han espoliat els diners, o que els han maltractat, que els han pegat. Hi ha molt ventall de maltractaments, però si realment volem fer una societat més justa i més equilibrada, què hem de fer? Fer prevenció. Prevenció és perquè molta gent, hi ha moltes coses que no sabem. I jo sempre hi ha una paraula que el Josep Lluís segur que me l'ha sentit dir 40.000 vegades, aquesta frase. El coneixement, si no es comparteix, no serveix de res. Perquè el coneixement és com la ciència. És una cosa que evoluciona constantment. Avui una cosa és així i potser d'aquí 100 anys, t'estic dient, jo quan vaig estudiar teníem 8 planetes, ara n'hi ha 7. Vull dir, pues el coneixement és una cosa que està en contínua evolució. Per tant, si no el compartim, el coneixement, quan toque, no serveix de res. I l'hem de compartir i hem de fer que tothom l'entengui. I molta gent de vegades tot el que saben s'ho queden per ells. Fins i tot jo, amb tants anys, ho he vist fins i tot amb treballs d'equip, no? Tot això, jo penso que entre la pandèmia, el segle XXI, que tothom està preparat, tot això ha de ser un canvi de paradigma I tant que estem amb totes ara, que si estem amb la d'això 5.0, que la 4.0, no? Pues ja ens toca que tinguem una altra mirada social i de relacionar-nos cap als altres. Compartim, compartim i compartim, perquè això ens ajuda a tots.
Josep Lluís, vols afegir alguna cosa al respecte de la violència de la gent gran o del compartir aquest coneixement que ara deia la Regina?
Sí, totalment d'acord amb la Regina, no? De fet, no, amb ella compartíem aquelles sessions que estàvem organitzant al departament per establir a la província de Lleida, al Pirineu i Aran, el tema del protocol de la violència o del maltractament a la gent gran, no? I que em sembla que encara ens queden unes sessions per acabar de fer.
No, te volia fer aquest apunt. El protocol el vam aprovar, tot i que hi va haver un canvi de govern entre la pandèmia i tot, no es va poder potser fer la publicitat necessària, però jo penso que ara la farem. I el que sí que tenim ja amb agenda, i penso que ho hem d'agendar també amb el Josep Lluís i el seu equip, ja és ficar data, perquè hem de crear uns equips de referència. Uns equips de referència que estaran formats per la persona de referència dels serveis socials bàsics, vale, que farà aquest acompanyament, una persona de Mossos, que també està al protocol, una persona de Salut i el propi departament. I, a part, hem de desenvolupar moltíssimes tasques de prevenció, però també hem d'abordar aquests casos, perquè ja us ho dic, n'existeix. Sí, sí. Aquest dilluns mateix en teníem un de cas. Però, bueno, que ho hem d'agendar i hauríem de ficar a l'agenda molt abans d'agafar les vacances d'estiu.
Doncs ja ho saps, Josep Lluís.
Sí, això és més feina, però de fet ja ho teníem previst una mica, en el sentit de que nosaltres l'altre dia al Consell Consultiu ens vam comprometre a passar per tots els casals d'avis de la comarca, inclús en aquells municipis que no tenen casal d'avis, no només a passar a veure què fan, sinó a dir-los quines són les activitats i les accions que podem dur a terme i, evidentment, entre elles doncs, podem agafar aquest altre compromís de poder fer arribar doncs, aquestes accions i protocol de seguretat i d'acompanyament amb aquesta gent que tenim a la comarca. No? I bé, era un tema que volia treure perquè ho estàvem treballant amb la Regina i per això volíem compartir a Ràdio Balaguer.
Doncs bé, jo penso que podeu estar contents perquè tenim uns quants projectes per dur a terme aquí a la comarca de la Noguera i penso que en breu, jo diria que segurament quasi que al setembre en veureu uns quants de palesos i l'any que ve més. Pues perquè, primer, sou una comarca molt extensa, teniu al capdavant una persona que la considero molt activa i això és molt important, el lloc el fa la persona. I per acabar, jo penso que és importantíssim, vale, el paper que juguen els serveis socials dintre de les comarques. I ara és un moment clau per empoderar els serveis socials. Tot i que tenim damunt la taula el segon pla estratègic aprovat per acord de govern de serveis socials, que això dona a un canvi de paradigma total als serveis socials. Però tenim altres projectes, com poden ser el dels protocols, els de les violències, igual com tenim tot el tema del SOAP, de les atencions, els recursos que s'implantaran i, sobretot, aquest segon pla estratègic que serà realment ficar els serveis socials allà on toqui. I els serveis socials han de ser un dels pilars de l'estat del benestar. Tothom hi ha d'anar, però han de ser molt més preventius que reactius, no quan hi ha un problema. El que hem de fer és evitar els problemes i tractar els problemes, abordar-los i ficar mesures correctores perquè no es tornin a reproduir. I teniu molta feina i la farem conjunta, això segur.
Segur que sí, des de Ràdio Balaguer segur que també en farem difusió gràcies a les explicacions que suposo el Josep Lluís doncs, anirà fent a través d'aquest espai. Dèiem que tenim un altre tema damunt la taula. Josep Lluís, és el denominat Banc de Productes d'Higiene Femenina. És una nova iniciativa aquí a la comarca de la Noguera que crec que de forma força imminent ja teniu previst de posar en marxa, eh?
Sí. Sí, amb la tècnica del CIA, del Servei d'Intervenció i Atenció a les Dones, la Vanesa, doncs hem estat treballant des de fa ja un parell de setmanes el tema del banc de productes d'higiene femenina. Tot ha sorgit una miqueta amb la campanya que va organitzar la Vanesa del 8 de març, 8 mesos. És una campanya d'atenció continuada amb el tema de l'àmbit de la dona. I en aquest cas van començar a fer unes xerrades, pues, va començar pel tema de la menstruació, també vam tocar el tema de la menopausa, i amb el tema de la menstruació ens va sortir la idea, perquè també l'han vist en d'altres llocs, de poder doncs, ajudar amb aquelles dones en l'edat que tenen doncs, la menstruació, adquirir productes d'higiene femenina, diguéssim, doncs, les compreses, els tampons, copes de menstruació i d'altres productes que tenen més llarga durada o que poden ser doncs, allargats en el temps. No? Ho vam estar parlant amb l'Anna Maria, que és la consellera de Serveis Socials, i vam creure oportú realitzar una comissió amb una treballadora social, una educadora social, que també hi hagués els tècnics, en aquest cas, del poble gitano, tècnica d'immigració, la mateixa Vanessa Gesa com a CIAT, i jo mateix per començar a treballar un reglament on se pugui atendre totes les persones que necessitin o que estiguin en una situació de vulnerabilitat, ja sigui social o econòmica, doncs necessitin un ajut. I a l'igual que tenim el banc d'aliments, tenim doncs, ajut per infants, com són els bolquers, i tenim ajuts per a adults, com són doncs, el xampú o el gel, perquè pugui doncs, haver una higiene personal, doncs també hem cregut convenient posar en marxa aquest banc de productes d'higiene femenina, que tan pront tindrem el reglament preparat, doncs ho comentarem i podrem doncs, començar a fer aquest servei.
Un servei que qui... Bé, dius que ho esteu acabant de preparar, però a priori quin podrà gaudir i una mica el sistema que utilitzareu sí. Per poder tenir accés a aquests productes que ara deies, Josep Lluís.
A veure, és
no sé si com deies ho esteu acabant de concretar, eh?
Sí, però tot i així és el que comentava, no? Hi haurà un reglament on les dones que tinguin aquesta problemàtica puguin, d'una manera doncs, íntima i personal, presentar-se doncs, a la treballadora, educadora o a la mateixa tècnica del CIAT, manifestar aquesta necessitat. Buscarem unes pautes que puguin ser doncs, els ingressos econòmics, el nombre de persones que hi ha a la llar. A veure, ens hem trobat moltes vegades que potser una dona, per fer l'esforç de cuidar la seva família, s'està de les seves coses per poder-la oferir als seus fills, no? Aleshores, buscar una miqueta quines són el reglament, les pautes que puguem seguir, perquè totes les persones que es troben en una situació de vulnerabilitat puguin fer aquesta demanda i puguin rebre un ajut, que no vol dir que, mira, ara ho farem aquí tot obert, l'ample... No, sisplau, tot ha d'anar regulat i que qui ho necessiti se'n podrà gaudir i que ho pugui adquirir pels seus propis mitjans, doncs, evidentment, va per un altre camí, no? Entenem que la pobresa menstrual és un fet real, i també volem posar de manifest diverses coses, no? Primer hem pensat de fer una campanya de sensibilització a la comarca perquè a mesura i a poc els ajuntaments, administracions locals, diferents entitats, comerços, etc., adecuïn els lavabos a les necessitats de les dones. Vull dir, ara tu imagina't una noia, una senyora, una persona, una dona que vulgui netejar-se doncs, a copa menstrual. Clar, si dintre del lavabo no tens una pica on poder-te rentar i on poder-te netejar, doncs és molt difícil que aquests productes que són d'una duració més llarga i més econòmics, doncs s'utilitzen. Això és un tema que també volem agafar. I també hi ha un tema que hem posat damunt de la taula i que no comprenem és que com és que una compresa, un tampó o una copa menstrual té un 21% d'IVA o un 10% d'IVA, no sé quin és ara, no sé si és el 10 o el 21, i per exemple si algú compra un home compra una Viagra té el 4% d'IVA. Vull dir, potser és més convenient rebaixar el preu aquests productes d'higiene femenina perquè és una cosa de necessitat bàsica. Només per això. I és una cosa que les dones, doncs, bueno, la seva naturalesa és així, no?
Regina, no sé si coneixies o no, però què et sembla aquesta nova iniciativa de l'àrea de serveis socials del Consell Comarcal?
Jo ho coneixia i estic molt contenta que també ho apliqueu aquí a la Noguera. Per què? Perquè, i si me permet, Sònia, faré aquesta reflexió per si hi ha algun oient que no ho sap. Es va fer una estadística, es va enviar un formulari a unes 15.000, la mostra era de 15.000 persones, i va sortir que un 60% utilitzava paper de vàter durant la seva menstruació perquè no es podia permetre el comprar-se una compresa, una copa. I, a veure, a vegades no en som conscients de les realitats que viuen les persones del nostre costat. I que hagin fet aquest projecte aquí al Consell Comarcal de la Noguera, jo els felicito perquè això només me fa palès que estan al dia de les dificultats i dels problemes en què es troben les persones. I jo sempre dic, si estem al capdavant d'unes àrees i no escoltem a la gent, no sabem, no detectem, no fem diagnosis del que ens passa, difícilment podem ajudar. Jo us felicito perquè això és una realitat. Per desgràcia, encara estem dintre d'aquesta societat heteropatriarcal que no s'han fet polítiques totalment en perspectiva de gènere, no? Vull dir, perquè potser el que s'està demanant que són totalment productes higiènics que haurien de formar part, que s'haurien de prescriure, igual com te pots anar al CAP i te ho prescriuen quan una persona necessita bolquers. Mm-hmm. I tot això és el que estem lluitant també des de la Conselleria de Feminismes i Igualtat. També tindre aquesta mirada. És important començar a revisar totes les polítiques públiques que fins i tot les tenim i que han sigut, entre cometes, eficients, tindre-les avaluades i modificades des d'aquesta perspectiva de gènere, perquè la majoria de les polítiques s'han dut amb una perspectiva totalment masclista.
Molt bé, anem acabant ja el programa i ho fem parlant d'un altre dels temes que hem anunciat, és la inauguració, la posada en marxa del SIS, del Servei d'Intervenció Socioeducativa, en aquest cas a Ponts. Una posada en marxa també força recent, Josep Lluís. Doncs també sí, era una necessitat, en aquest cas.
Era fa una setmaneta que l'han posat en marxa. El que sí és cert que ja feia mesos que ja estàvem treballant i conjuntament amb l'Ajuntament de Ponts. En aquests moments tenim 8 famílies, 12 infants, que estan treballant els tècnics del Servei d'Intervenció Socioeducativa. També en tenim quasi 15 a Artesa de Segre i estem als 20 a Balaguer, amb també 7 o 8 adolescents. Per tant, aquí en tindríem 28, però ho fem per diferents grups, no? Per no trobar-nos en ràtios desaparellades i perquè els treballadors doncs, no poden tindre molta gent. En principi són 10 infants per professional. Era una aposta, vull dir, nosaltres hem dut a terme el Servei d'Intervenció Socioeducativa itinerant en diversos pobles de la comarca. Ens han trobat, per exemple, a Os de Balaguer, ens han trobat a Penelles, a Térmens, a Castelló de Farfanya, a Montgai, bé, una sèrie de nens i nenes de la nostra comarca que veiem i teníem una necessitat de poder treballar amb ells. Aquests municipis petits, com que teníem un o dos nens, doncs la intervenció ha sigut més de xoc, per dir-ho així, ha estat uns mesos, un any, treballant amb ells i després doncs, els hem donat, per dir-ho d'una manera o l'altra. I ens quedava el municipi de Ponts, doncs, que teníem la intenció d'abordar, d'obrir, i en aquest cas bueno, ha sigut una realitat. L'Ajuntament està col·laborant en deixar-nos l'espai i des de fa ja pràcticament 15 dies que aquests nens i nenes doncs, disfruten d'aquest servei, amb el sentit que és un servei que no té res a veure amb el tema esplais, vull dir, des dels serveis socials estem treballant amb el que és la família, poder abordar els problemes que hi ha la família i els infants, poder solucionar les necessitats i mancances que tenen i, evidentment, fer un treball de prevenció perquè no s'hagi d'obrir en cap moment doncs, cap expedient de risc en aquestes famílies o d'altres que puguin sorgir. No? Evidentment, aquests nens i nenes són derivats, en principi, amb risc social o amb expedient de risc social obert a la dgaia, però també és ben cert que per un canvi de mirada i no etiquetar i no assenyalar amb aquests infants, doncs és un espai on també acuden d'altres infants, on se fa la prevenció, però que també són derivats dels serveis socials. Estic molt content perquè en aquest moment doncs, tenim els 3 municipis més grans de la comarca o amb més població, doncs amb el servei obert i ja hem dissenyat totes les accions que tindrem aquest estiu amb el Servei d'Intervenció Socioeducativa i entre d'altres doncs, hi haurà unes excursions que el mateix 6 de Balaguer pujarà al 6 d'Artesa, també pujaran al 6 de Pont, es trobaran entre ells, faran accions conjuntes, aniran uns a Penelles per veure els murals, un altres volen anar al Parc Astronòmic i tots plegats els portarem al Tibidabo aquest estiu.
Molt bé.
Sí.
Regina, què et sembla?
Ja em sembla genial, a part de que penso que és un recurs. Els serveis d'intervenció socioeducativa són bàsics. Hem d'intervindre quan abans millor, perquè són els nostres futurs ciutadans. I bé, el Josep Lluís sap que estem treballant també per fer un desplegament a tot el territori quan, i que la Noguera serà un dels punts inicials d'aquest desplegament també dels serveis d'orientació i atenció a les famílies. Les famílies, tant com l'escola, són l'eix vertebrador de tota l'educació i penso que donar i ajudar que totes les famílies puguin adquirir una sèrie de competències que els ajudin a l'educació, a la inclusió i a la integració tant a l'escola com a la societat són bàsics si volem tindre una societat diversa, multicultural, intercultural, perquè no és qüestió d'adoctrinar a ningú ni que tothom passi a la nostra cultura, sinó és qüestió de respectar les cultures i generar un marc de convivència i de relació, no? I jo penso que els serveis d'intervenció socioeducativa que van moltes vegades amb persones doncs, nouvingudes o persones que poden estar en un moment donat amb un cert problema d'exclusió social i evitar que aquests infants caiguin en aquests entorns i que nosaltres, entre el nostre departament i el d'educació, puguem millorar la seva vida i sobretot, les seves expectatives. Jo penso que una de les millors fortaleses que tenim és poder canviar les expectatives de les persones. Quan una persona té expectatives, té il·lusió, té una força interior que li permet moltes coses.
Aquest projecte de vida que deies a l'inici, eh?
Sí, i penso que hem de fer tot el que convingui, tant amb les persones grans com amb els joves i, sobretot, a les criatures, hem d'incidir molt amb les famílies perquè aquestes famílies tinguin unes expectatives envers els seus fills molt superior a les que ells mateixos han tingut. Perquè de vegades el problema que s'ha pogut detectar amb aquesta societat és que les coses i les expectatives se repliquen. Moltes d'aquestes famílies parles amb ells i no tenen expectativa pels seus fills. I aquí és on hem de treballar, que tothom tingui expectatives i que tothom pugui ser i tingui les mateixes oportunitats equitatives i que pugui ser el que desitgi ser.
Doncs molt bé, esperem que això pugui ser així, tal com diu la Regina Cairol, ho dèiem a l'inici, responsable del sector social de Lleida i del Servei d'Atenció Integral de Lleida, el Pirineu i l'Aran, del Departament de Drets Socials. No sé si voleu afegir alguna cosa més breument, Josep Lluís, Regina, si no, doncs posaríem el punt i final al programa d'avui.
Jo només torno a repetir el que us he dit. Us agraeixo que m'hàgiu convidat a participar amb aquest espai i us felicito i us desitjo que pugueu continuar molts anys perquè informar i empoderar les persones penso que és una obligació que tenim tots. Gràcies.
Gràcies a tu, Regina. Ha estat un plaer haver pogut conversar amb tu avui en aquest programa, haver-te conegut també i que sigui de forma virtual. I també doncs, al Josep Lluís li agraïm que un cop més doncs, hagi participat, és ell el que s'acabi treballant, els convidats i també doncs, els guions del programa. És ell qui els porta els temes, per tant, doncs, també li agraïm aquesta predisposició que, com et deia abans, Regina, des de fa molts anys doncs, que tenim i que emetem aquest programa gràcies a la seva col·laboració, a la seva predisposició. Per tant, Josep Lluís, també gràcies. Molt bon dia a tots dos i amb el Josep Lluís ens retrobem el mes que ve, que farem el darrer programa de la temporada. Això sí, al setembre-octubre reprendrem el Freqüència Social aquí a l'antena de Ràdio Balaguer.
Gràcies, Sònia, i gràcies, Regina, per voler estar amb nosaltres una bona estona.
Felicitats i m'hi trobareu sempre. És per mi un orgull.
Gràcies.
Gràcies. Molt bon dia.
Bon dia.
Adéu.
Freqüència Social, el programa de Ràdio Balaguer que té la finalitat d'informar la població de Balaguer i comarca de com funcionen els serveis socials, quines ajudes i prestacions hi ha i com es poden demanar. Freqüència Social, un espai amb el suport del Consell Comarcal de la Noguera.